L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villeros dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 18 de juliol, destacarem... La colònia reproductora de flamencs al Delta de l'Ebre arriba enguany a les 2.436 parelles. Campanya per la qualitat dels olis d'oliveres mil·lenàries. Presentació de la xarxa Natura i Cultura. Howard Marks assegura que Rasquera és un model i un exemple a seguir. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. Un total de 2.436 parelles de flamencs s'estan reproduint enguany a les salines de la Trinitat al Parc Natural del Delta de l'Ebre, una xifra dins dels valors normals d'aquests últims 5 anys. El període reproductor es va iniciar entre els mesos de març i abril, quan els exemplars adults van començar a ocupar un dels dics i la Tora dels Conills, una petita illa enmig de les salines. Actualment, tots els polls de la colònia es troben agrupats als estanys saliners, formant una guarderia, segons van poder apreciar els tècnics del parc, en un vol amb helicòpter. El proper dia 22 de juliol està previst l'anellament de 400 polls en una operació complexa que implicarà la participació de més de 200 persones. El passat 28 de maig, tècnics del Parc Natural van efectuar amb el suport logístic de la unitat aèria del cos d'agents rurals un vol fotogràfic a gran altura per sobre de la colònia. El flamenc és una espècie que es troba al Delta de l'Ebre al llarg de tot l'any i que presenta fortes fluctuacions estacionals amb valors màxims a l'hivern. Algunes cròniques indiquen que era un ocell reproductor abundant al segle XVI, tot i que no hi ha dades més recents fins a les dècades de 1970 i 80, quan es van realitzar alguns intents. El flamenc va començar a reproduir-se amb èxit el 1993 i actualment ha esdevingut una de les espècies més emblemàtiques del Parc Natural, únic lloc on es reprodueix a Catalunya i una de les escasses localitats estables a la Mediterrània Occidental. Fins al 2012, el flamenc s'ha reproduït amb èxit en 18 ocasions i el nombre de parelles ha anat creixent de 250 a unes 3.000 parelles.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Campanya per la qualitat dels olis d'oliveres mil·lenàries. Es fa a totes les oliveres que es preveu collir enguany. En què es basa la campanya? Ens ho explica des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Així és, Tomàs, tal com es ve fent durant els 4 anys de funcionament del projecte pilot de les oliveres mil·lenàries, fa uns dies es va celebrar una reunió dels 8 molins productors d'olis d'oliveres mil·lenàries del territori del Sénia amb els tècnics de les agrupacions de defensa vegetal de la zona valenciana i catalana i també els tècnics de l'IRTA, que són els qui assessoren tot el projecte per estudiar entre tots i decidir el protocol d'actuacions a dur a terme de cara a garantir i millorar, si cap, la qualitat dels olis certificats d'oliveres mil·lenàries. Seguint un mètode experimentat aquí, algunes finques, i que també van veure en un viatge a Itàlia en finques on s'elabora oli ecològic, es va decidir col·locar trampes per la captura de la mosca de l'olivera mitjançant la tècnica d'atracció i de mort. Cada molí ha passat el llistat de les finques que enguany es preveu collir les oliveres per a la producció d'oli certificat d'oliveres mil·lenàries territori del Sénia, i s'han adquirit totes les trampes necessàries conjuntament. Aquests dies es fa una sessió pràctica de col·locació de les mateixes pels tècnics i es reparteixen les que toquen a cada molí, i a continuació cada un d'ells, de comú acord amb els propietaris, procedirà a repartir-les per totes les zones previstes. Periòdicament es fa un seguiment dels resultats obtinguts per tal d'analitzar i prendre les decisions més convenients en cada moment.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que la projecció de l'acció de coordinació i suport tècnic del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre i l'actuació dels ajuntaments que en formen part ha permès la creació en els darrers anys d'una xarxa de centres museístics, jaciments, monuments i centres d'interpretació del patrimoni sota la marca Ebre, Natura i Cultura. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Tots aquests equipaments responen a una estratègia de descentralització i gestió mancomunada dels serveis patrimonials locals i presenta un doble objectiu. D'un costat, beneficiar les poblacions i comunitats locals mitjançant la recuperació i valorització del seu patrimoni i també atreure visitants i turistes per tal d'afavorir la projecció i desenvolupament dels mateixos municipis. El patrimoni de les Terres de l'Ebre, entre els quals destaquen els dos parcs naturals, és suficientment ric i variat per poder constituir un recurs de desenvolupament local. Així ho explicava el director del Museu de les Terres de l'Ebre, Àlex Farnós, que també enumerava tots aquells centres d'interpretació que s'inclouen dintre d'aquesta xarxa Ebre, Natura i Cultura.
Presentem d'alguna manera el resultat de treball dels últims anys que ha permès, a partir de la iniciativa decidida dels ajuntaments de creació d'equipaments patrimonials i de la coordinació tècnica des del Museu de les Terres de l'Ebre, hem creat una xarxa, que pensem que és una xarxa potent, que no té com a marca el nom de xarxa del museu, sinó té com a marca Ebre, Natura i Cultura. Dins d'esta xarxa hi ha el propi museu, el conjunt patrimonial de la Carroba, el poblat ibèric de la Moleta del Remei, el centre d'interpretació de la cultura dels ibers d'Alcanar, hi ha el centre d'interpretació de la vida a la plana Santa Bàrbara, el centre d'interpretació de la Serra de Montsià, hi ha també el centre d'interpretació Viure al poble Mas d'en Verge i en el futur també hi haurà el Museu de la Mar de l'Ebre, Sant Carles de la Ràpita, més altres equipaments que s'hi puguen sumar.
L'acció i el desplegament conjunt que suposa tot aquest seguit d'iniciatives constitueix un dels exemples més significatius i singulars dels que en el marc de la Mancomunitat de Serveis Patrimonials del Territori es desenvolupen a Catalunya. Així ho explicava el director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, Joan Pluma.
Nosaltres ja fa anys que veiem que al Montsià s'està fent molt bé una feina, que és la de sumar recursos. Si veieu la llista de les institucions que generen i que gestionen el Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, hi veureu 6 ajuntaments i un Consell Comarcal, que han sigut prou intel·ligents tots plegats, en comptes de generar cadascun un recurs patrimonial i funcionar pel seu compte, el que fan és sumar esforços i tot aquest patrimoni que ha gestionat un a un tindria una complexitat enorme de poder ser conegut arreu del país i de ser d'interès per la gent de més enllà de la comarca, sumen esforços, creen un consorci i creen un recurs que permet, al cap d'un temps de funcionar, de no només garantir que aquests recursos patrimonials existeixen, tenen el seu personal i són capaços de fer la seva funció, sinó que comencen a generar productes que poden ser d'interès no només pels ciutadans, com deia l'Àlex Farnós, que viuen en cadascun d'aquests municipis i en el conjunt de la comarca, sinó a gent que necessita dels recursos culturals com un recurs important pel desenvolupament econòmic.
En el futur, la xarxa es podrà anar ampliant a d'altres municipis de les comarques de l'Ebre. En l'actualitat, la xarxa, recordin, està composada per diferents centres d'interpretació de la comarca del Montsià.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Mr. Nice és el sobrenom del destacat traficant de cannabis Howard Marks, que va estar aquest dimarts a Barcelona. Bernard Rose ha dirigit la pel·lícula Mr. Nice, que té a Marks com a protagonista, i on actuen Rhys Fiennes, Chloe Sevigny, Elsa Pataky i Luis Tosar, entre d'altres. Marks va assegurar en roda de premsa que el municipi de Rasquera, amb les seves mesures a favor d'una plantació de cannabis, s'ha convertit en un exemple i un model a seguir. Posteriorment, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Marx va manifestar sentir-se molt impressionat amb el cas de Rasquera i va destacar la valentia del seu alcalde, Bernat Pellissa, qui també va estar a la presentació d'ahir dimarts. En declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, Bernat Pellissa, alcalde de Rasquera, va manifestar que estan en el procés d'explicar el seu projecte arreu i va recalcar l'oportunitat que se li va donar fa 15 dies per acudir a la roda de premsa i poder conèixer a Howard Marks. Bernat Pellissa.
De tot se deprèn. I moltes vegades no es deprèn de la teoria i es deprèn de la realitat i de coses que realment han passat i de les visions de gent que ha patit unes conseqüències doncs, durant la seva vida. I ara que és un personatge a la que es té que escoltar i a la que, evidentment, com de totes les persones, se pot aprendre moltíssimes coses. I d'esta classe de gent, doncs, se pot dependre més, perquè tenen molta mundologia, han visitat tot el món, coneixen moltes realitats.
En la roda de premsa de presentació del film també es va fer referència a AIRAM, Associació Independent Recreativa d'Autoconsum i Medicinal, que va néixer a Barcelona com una entitat defensora de la legalització de cànnabis i impulsora de la seva regulació per a un consum lliure, transparent i responsable, sota un model d'associació privada de fumadors de tabac i cànnabis sense ànim de lucre. AIRAM crea un centre de reunió de gent consumidora de cànem per al seu ús lúdic i medicinal.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens informa que Terra Alta Més presenta un projecte per potenciar els vins de garnatxa blanca i un pla per potenciar l'enoturisme a la comarca. La comarca de la Terra Alta tira endavant dos projectes per aprofitar al màxim l'activitat econòmica derivada del sector vitivinícola. La Universitat Rovira i Virgili n'elabora les propostes. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. La seu del Consell Comarcal de la Terra Alta era l'escenari de la presentació de dues iniciatives del projecte Terra Alta Plus, inclòs el programa Treball a les 7 comarques. Es tracta d'un projecte per a millorar la competitivitat del sector vitivinícola a través de la varietat Garnatxa Blanca, presentat per Montserrat Nadal, doctora en Ciències Biològiques, i d'un pla director de l'enoturisme a la comarca presentat per Jaume Salvat, responsable de enoturisme del grup de recerca de la Universitat Rovira i Virgili. L'acte comptava amb la presència de 25 representants del sector del vi de la Terra Alta i dels presidents de les associacions de turisme rural i d'hostaleria comarcals. Montserrat Nadal, de la URB, feia esment de la millora vitivinícola que s'ha produït a la zona i indicava que el projecte que ara s'executarà és la continuació d'un anterior de l'any 2011. Es tracta de potenciar el vi fet amb la varietat de raïm Garnatxa Blanca, ja que la major part de la producció mundial d'aquest raïm es concentra a la Terra Alta. D'altra banda, Jaume Salvat explicava que l'enoturisme és una de les activitats amb més potencial de creixement a la Terra Alta. La comarca disposa de 45 cellers, 22 de visitables, 58 allotjaments, 437 activitats d'enoturístiques, 26 restaurants, 7 agrobotigues i 14 museus, la qual cosa significa, en opinió del tècnic, que hi ha un bon potencial a la zona. El projecte Terra Alta Plus és una acció de desenvolupament inclosa al programa Treball a les 7 comarques, patrocinat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, i cofinançat amb el Fons Social Europeu.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Divendres 27 de juliol i dissabte 28 de juliol arriba a l'Aldea el 24 hores de Futbol Sala L'Aldea. Organitzat pel Club Futbol Sala Faraons Víctor Moreso, Arquitectura i Disseny. 1.000 euros i trofeu per al primer classificat, 500 euros i trofeu per al segon classificat i 200 euros i trofeu per al tercer classificat. Més info, inscripcions i tot el que necessites a la web cfsaldea.com. cfsaldea.com. Recorda, arriba el quart marató d'estiu Futbol Sala d'Aldea. 24 hores de Futbol Sala amb estat pur. Amb el suport de la Regidoria d'Esport, Ajuntament de l'Aldea, Antena Aldaia i les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Emute!
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que aquest mes de juliol s'ha ficat en marxa la unitat d'envelliment per a persones amb discapacitat intel·lectual en la llar residència L'Àngel per tal de donar resposta a les necessitats de les persones que atenen amb edat avançada o una malaltia neurodegenerativa. No és així, Manel?
Així és, aquesta unitat té una capacitat de 6 places. El que s'ha fet és una remodelació i adaptació d'una unitat residencial de la llar residència L'Àngel, amb la supressió de barreres arquitectòniques, canvi de mobiliari, amb creació d'una unitat polivalent, d'oci lleure, d'estimulació sensorial, cognitiva i rehabilitadora. Davant la problemàtica que es preveu a curt i mitjà termini de les persones que atenen a conseqüència de l'envelliment, es va iniciar aquest projecte per tal de donar resposta a les seves necessitats immediates i futures, sempre pensant en la persona i les seves famílies. Escoltem el director d'aquesta residència, Manel Peck.
Bé, ja fa més de un any, un parell d'anys que vam començar a detectar ja la punta de l'iceberg, no? Vull dir, veure que la nostra gent començava a envellir i que teníem que començar a plantejar-nos i donar resposta a aquestes necessitats. Primer que res vam intentar cercar solucions, vull dir, visitar altres entitats, a veure què fem, com ho fem. Ens vam donar compte que no hi havia res específic per a persones amb discapacitat intel·lectual, vull dir, aquí en aquest cas, aquí al territori, a Catalunya, cadascú feia el que podia de la millor manera. Llavors el que vam fer és també visitar altres serveis assistencials ja, però específics per a tercera edat, no? I també per a entitats, associacions d'Alzheimer o d'algun tipus de patologies, no? Després de visitar tot això, ja va sorgir la idea de dir, anem a buscar algo, a crear nosaltres algo més específic per a aquestes persones, per a persones amb discapacitat intel·lectual, però que presenten aquestes patologies que estem dient, no?
En aquest projecte innovador, les Terres de l'Ebre, en el que s'han invertit 9.680 euros, es considera un pas més endavant per tal de donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, ja que sempre ha estat i és la missió, diuen, d'aquesta llar residència a L'Àngel d'Amposta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui de les jornades de portes obertes al port de Deltebre per conèixer el treball de l'excavació del vaixell enfonsat. Lluïsa Bertomeu.
El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el CAS, que està duent a terme la quarta campanya arqueològica per estudiar el jaciment del Tebre 1, les restes d'un antic vaixell enfonsat prop de la desembocadura de l'Ebre davant de l'illa de Buda. L'embarcació va ser descoberta pel pescador Carlos Somolinos i, segons els estudis, és una de les aliades que van participar en l'atac frustrat dels anglesos, espanyols i sicilians per alliberar Tarragona del domini napoleònic l'any 1813. Així, quan tornaven cap al port d'Alacant, la flota comandada pel tinent general anglès John Murray va ser sorpresa per un temporal de llevant i 13 dels seus 19 vaixells van embarrancar les goles de l'Ebre. El vaixell de Deltebre és una de les 5 naus enfonsades fa gairebé 200 anys. La campanya d'enguany s'ha avançat per tal de tenir millor visibilitat i per primer cop estan dedicant 2 mesos intensius. En aquests moments, el treball se centra a la part central del vaixell. Gustau Vivar és el director de l'excavació.
Doncs ara estarem a la mitjania del vaixell, gairebé estarem al punt central. Teníem tota una sèrie de caixes, principalment de munició, que ja vam documentar l'any passat, i aquest any la nostra feina ha sigut extreure-les, situar-les al costat, ben guardades al costat del vaixell, i anar seguint l'excavació fins a la bodega del vaixell pròpiament, on doncs, han anat sortint una sèrie d'elements propis dels estris dels mariners.
Diumenge, per tal que la gent conegui el treball que s'està duent a terme, hi haurà jornada de portes obertes al port de Deltebre i es mostraran alguns dels objectes restaurats.
Doncs la gent podrà veure elements propis de la tripulació. Podrà veure, doncs mira, des d'un mànec d'espasa que va sortir ara la setmana passada, fins a una xeringuilla metàl·lica pròpia del metge del vaixell, fins a aquestes bales que formaven part del carregament del vaixell. I tindrem una sèrie de cada tipus de bala perquè la gent pugui veure les dimensions del vaixell. La gent que pugui atensar-se aquí a veure la jornada de portes obertes, veureu les bales que transportava el vaixell, hi ha bales que pesen fins a 60 quilos, és una qüestió que són coses molt pesades i a la vegada molt fràgils i delicades. També aquest any, enguany, hem trobat una zona on hi havia una gran acumulació de sabates en molt bon estat de conservació que també podrà veure la gent que vingui a la jornada de portes obertes.
Recordeu, aquest diumenge, a partir de les 11 del matí, al Port Pesquer de Deltebre, jornada de portes obertes per conèixer el treball de l'excavació del vaixell enfonsat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa de l'intercanvi de llibres al Parc Públic de les Tres Cales. La parada es troba al Parc Públic de les Tres Cales de 6 a 9 de la nit cada dissabte de juliol i agost. Olga Tomàs.
Un grup de veïns de l'urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar han posat en marxa una iniciativa fresca per aquest estiu, i és que els dissabtes, de 6 a 9 del vespre, es col·locarà una parada d'intercanvi de llibres al parc públic de l'urbanització. Aquesta iniciativa es durà a terme durant tot el juliol i l'agost, gràcies a molts amants de la lectura que han fet arribar el seu desig a aquest grup de veïns que ja havien realitzat aquesta experiència, i és que la parada d'intercanvi de llibres es va dur a terme el passat dissabte 14 de juliol i també per la passada festa al castell en motiu de la Diada de Sant Jordi. Juani Marín, una de les veïnes que ha impulsat aquesta proposta, ens explica la varietat de materials que s'hi poden trobar.
Qualsevol tipus de llibres, pot ser novel·la, pot ser policiaca, de terror, pot ser assajos, pot ser qualsevol tipus de llibres, enciclopèdies, diccionaris, el que sigui, també DVDs, videojocs, no, d'aquests que ja estan molt manits i vols canviar-ho perquè vols saber si pots canviar per un altre, còmics, contes infantils... En principi, tot el material que la gent vulgui portar. És que no hi ha cap material fix, no? I després ja hi ha qualsevol, doncs, no sé, el que t'agradi el canvia, i el que no hi ha una norma.
L'objectiu d'aquests veïns de Tres Cales és que es sumi quanta gent millor a aquesta iniciativa i que, a més, es portin tot tipus de material, tal com explicava la Juani Marín. Si algú té molt de material, fins i tot pot portar una taula i afegir-se a la parada. Cal recordar que és una activitat totalment gratuïta que senzillament permet que els llibres i altres materials passin de mans en mans i que fa circular la cultura en forma de novel·la, assaig, videojoc o còmic.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa de l'èxit de participació a la 7a cursa enigmàtica Amb les aparences enganyen. Un total de 410 persones, distribuïdes en 52 grups, van participar a la 7a cursa enigmàtica que la Regidoria de Joventut va organitzar en el marc de les festes majors de Santa Bàrbara, concretament el dia 9 de juliol. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. Sota el títol Les aparences enganyen, el grup Joventut prepara cada any l'elaboració de diverses proves i activitats amb una posada en escena espectacular que es prepara amb més de 3 mesos d'antelació. Els canvis, les idees, la història, tot forma part d'un procés molt ben elaborat per part del grup Joventut. Aquest procés ens en parlava Guillem Gaia, coordinador de la cursa.
Bé, la temàtica era, el títol, com ja sabeu, era Les aparences enganyen. Una mica quan comencem a preparar la cursa, doncs som 4 o 5 persones que comencem a donar idees. La veritat és que les primeres reunions que fem i les primeres trobades és com a pluja d'idees, pluja de temes, pluja de coses que podem anar preparant. Des del principi fins que acaba sent la cursa, hi ha molts de canvis, perquè al principi doncs, bueno, hi ha idees que després veiem que no se poden portar a terme, idees que veiem que serà complicat per al volum de gent que ve a la cursa enigmàtica, però una mica així comencem a preparar-la, idees, i després anem perfilant. Aquest any el tema de les aparences enganyen va sortir primer la temàtica de fer una mica de terror, però bueno, després n'hi ha també que consideraven que com participen molts de xiquets minuts i coses així, potser si ho fem molt, molt, molt de terror, tampoc no agradaria. I al final vam fer com una mescla, el tema de l'infern, però que en realitat estaven somiant que estaven a l'infern i que no estaven, el tema dels colors, el tema de que Satanàs no era qui havia de ser, una mica va ser la temàtica. Sí que el que sempre preparem molt perquè a la gent li agrada i perquè volem donar aquest impacte i aquesta sorpresa des de l'inici és l'inici mateix de la cursa, quan la gent està a la plaça abans de començar tot, que no sap què passarà, doncs bueno, aquest any van aparèixer els dimonis eren torxes, va aparèixer després Satanàs pujat dalt d'un toro, vull dir, aquestes coses sí que les cuidem molt, el que és el principi i el que és el final també. Després, bueno, el que més és anar buscant proves, que nosaltres creiem que poden ser adequades per a totes les edats, perquè a la cursa sí que és veritat que participen igual gent de 10 anys com gent de 50 i pico, de 60, doncs una mica que tinguin la possibilitat de les proves fer-les tothom. I bueno, comencem a mirar proves, comencem a preparar-les, a veure quines farem, quines sí, quines no, i bueno, mirem quantes necessitem, quant de temps estirem, una mica la preparació és aquesta. Llavors uns se n'encarreguen d'una cosa, els altres se n'encarreguen d'una altra, però una mica entre tots. Sí que al principi som 4 o 5 i després ja entren a participar. Los aquest any han sigut uns 67. A més, aquest any estem molt contents de la participació de la gent, evidentment, perquè em sembla que és dels anys que ha vingut més a participar, però també dels col·laboradors, perquè era un any que necessitàvem molt.
Dimonis en torxes, Satanàs, una temàtica envoltada de molt de misteri en la que hi participa gent d'edat molt diversa i amb proves adaptades per a tots els públics. A les 12:30 de la matinada es donava l'inici de la cursa enigmàtica el passat dilluns, en la qual hi col·laboraven 67 joves, entre membres del grup Joventut, membres del Consistori Planer i d'altres joves del municipi.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura naix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu parlem d'handbol, ja que el fitxatge d'Alba Simó representarà la principal novetat en la plantilla de l'Amposta la Grama de cara a la propera temporada, en la que continuarà en la divisió de plata de l'handbol femení espanyol. La jove jugadora internacional en la seva etapa de juvenil i formada a la cantera del Club Ampostí retorna així als seus orígens tras l'experiència de la passada campanya a la màxima categoria amb el FEB Gijón, equip que va acabar baixant de categoria. Alba representarà sense cap mena de dubte un important reforç i serà una de les principals referents d'una plantilla amb majoria de jugadores canteranes i que sofrirà la baixa de la portera Anna Manjabacas i de la brasileña Fernanda Ríos, que provarà sort a l'handbol francès. La plantilla, que seguirà dirigida per Marc Fornós, començarà la pretemporada com en anys anteriors amb partits amistosos a les festes majors, amb un partit previst per al 19 d'agost davant de Lleida. Amb relació a la propera temporada, continua la incògnita del calendari, la composició del qual porta retard en relació amb la data prevista per la falta d'acord en la confecció dels dos grups de 10 equips que configuren la categoria.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.